Ja som a la Fira del Vi. I tal com us vam dir al nostre darrer programa, avui el Fem Salut fa un programa especial dedicat a aquest món, al món del vi. I és que el vi també té algunes qualitats que el fan ser força saludable. Això sí, aquestes qualitats les aporta el seu consum moderat, ja que si es consumeix vi per sobre d'una quantitat de 300 a 400 mil·lilitres dia, la cosa s'inverteix i el que pot ser un producte que ens dona salut acaba sent un producte nociu. Per tant, des del nostre espai us donem un consell. Consumiu vi. Ara bé, feu-ho amb seny. Per poder-ne parlar, hem dut al nostre programa d'avui a l'Anna Ardèvol. Ella forma part de l'equip d'investigació de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, que es dedica a fer troballes en aquest camp. Passem, doncs, a parlar amb ella per tal de que ens faci 5 cèntims de què pot aportar el vi a la nostra salut. Bueno, estem amb l'Anna Ardèvol, que com hem dit és, forma part de l'equip d'investigació de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, que es dedica a fer troballes en el món del vi i la salut. I estem amb ella per tal de parlar de què pot aportar el vi a la nostra salut. Bones, Anna.
Hola, què tal?
Bé, Anna, per començar ens agradaria que ens fessis un breu retrat històric de com han anat sorgint aquestes diferents investigacions que relacionen el vi amb l'estil de vida saludable. És a dir, des de quan, com va començar tot això?
Bé, hi ha gent que diuen que això va començar fa moltíssims anys, perquè el consum de vi és tan vell com la humanitat i sempre ha sigut una cosa relacionada força positivament amb la vida humana. Però així parlant més estrictament en èpoques modernes, podríem dir, les primeres coses que comencen a identificar és uns comentaris que va fer un doctor Samuel Black al principis del segle XIX, on va començar a indicar aquest terme de paradoxa francesa, que ara és força comú entre diferents grups de població.
I què ve això de la paradoxa francesa?
La paradoxa francesa, aquest senyor, a principis del segle XIX, va observar que la població francesa tenia molta menys malaltia cardiovascular que la gent irlandesa, que tenien hàbits i formes de viure diferents. A principis, això va ser un primer senyor que ho va remarcar o veure. De fet, això comença més bé cap a principis del segle XX, on es troba una associació en forma de U. Una associació en forma de U vol dir que si no consumeixes gens de begudes alcohòliques, la tua taxa de mortalitat, la mortalitat que s'observa és més elevada que no pas que la gent que en beu una mica. Mm-hmm. I si en tornes a veure molt, llavors la mortalitat torna a augmentar.
És una mica el que jo quan he fet la presentació ja he explicat, és a dir, el consum de vi sempre s'ha de basar en una moderació.
Pues, és a dir, el vi... Vale. És que diguéssim, tot el que podem parlar o podem comentar aquí, sempre hem de tenir en compte aquesta premissa. Sí. Sempre estem parlant d'un consum moderat.
Jo ja he estat parlant al voltant dels 300 mil·lilitres de vi, per entendre'ns, més o menys,
sí,
al dia. Com
al dia, algo així.
Uns 30 grams d'alcohol, s'entén.
Sí. Sí, aquesta és la dosi recomanada. I de fet, estrictament, o així, quan va agafar força aquest tema, és el 1991, que el doctor Renaud, amb un documental d'un programa de 60 minuts a la CBS, va fer ressorgir aquest tema amb molta força. Uh-huh. I hi ha tots aquests estudis de la paradoxa francesa, on el que es fan són estudis en què es mira o s'avalua de forma epidemiològica la taxa de mortalitat coronària enfront del consum de greixos i colesterol saturat. Uh-huh. Llavors, se fa en molts països i s'observa que hi ha una correlació molt bona. A més, consum de colesterol i greixos saturats, més mortalitat s'observa de malaltia coronària. Excepte, d'aquí raó la raó de la paraula paradoxa, França, on és un país que té un consum de colesterol i greixos saturats força elevat, en canvi té una taxa de mortalitat reduïda respecte a la resta.
Molt bé.
Vale? Llavors anem a preguntar per què, què pot explicar això, perquè de fet per consum de greixos i colesterol aquesta gent seria esperable que tingués una mortalitat molt més elevada. Llavors van anar buscant raons i una de les coses que correlacionava força bé era quan es miraven el consum de vi d'aquests mateixos països i la mortalitat que hi havia. Llavors es veia que en aquest cas França quedava molt ben posicionada perquè tenia un consum de vi relativament elevat i una mort relativament elevat, sempre tenint en compte aquest consum moderat, això no hem de perdre mai en compte.
Bé, ja hem dit una mica, el primer que es va saber era el tema a nivell de salut cardiovascular, és a dir, què és el que porta el vi que fa que sigui cardiosaludable, és a dir, que vagi bé pel nostre cor, per la nostra circulació en general.
A veure, hi ha una part que s'atribueix o que és deguda al consum, a l'alcohol que ell per si mateix té. El propi alcohol, així de forma genèrica, llavors diguéssim, deixaríem de parlar, si vols, de vi i podríem incloure altres begudes que tenen alcohol, té un cert caràcter cardioprotector. Vale? Per tant, des d'aquest punt de vista, si tenim vàlid el vi com altres begudes alcohòliques, si volguéssim. Ara bé, quan la gent se fiquen a mirar, bueno, mirem efectes, són del vi només, són de l'alcohol o són del vi perquè el vi, a més de l'alcohol, té tota una colla de components que de forma genèrica anomenem compostos fenòlics, la major part d'ells, i que podrien explicar aquestes diferències. Llavors és quan s'observa que l'efecte més cardioprotector i també enfront d'altres malalties s'observa no només amb el fet de consumir alcohol, sinó amb el consum de vi i especialment el vi negre, perquè té un contingut molt més elevat d'aquestes molècules anomenades compostos fenòlics, que és una gran diversitat d'estructures diferents i que són les que s'atribueixen a les propietats més saludables al vi, afegides o millorant o enriquint encara més el possible efecte que l'alcohol per si sol pugui tenir.
També aquests dies que m'he fixat una mica més en el tema i mirant per internet, doncs, trobes que hi ha estudis que realment relacionen el fet de consumir, ja ho hem dit com sempre, d'una manera moderada el vi, en el fet d'endarrerir l'envelliment i prevenir malalties, com per exemple l'Alzheimer. Què ens pots dir al respecte?
Totes aquestes molècules que deia abans que tenien el vi, especialment el vi negre, en quantitat de més respecte a altres consumes alcohòliques, aquestes compostos fenòlics, són una gran diversitat de molècules i aquesta gran diversitat de molècules té gran quantitat de propietats benèfiques, benèfiques o protectores de la salut per si mateixes. Moltes d'elles són degudes al fet que són molècules antioxidants.
És el que anava a dir, els antioxidants, que una mica també trobem als vegetals, trobem
a les fruites. Les trobem al vi, perquè de fet ens deriven la major part d'elles del pinyol, del raïm, i perquè formen part de molts vegetals. I per tant, els ingerim amb el vi, els ingerim quan mengem raïm i els ingerim amb moltes altres vegetals. Llavors, aquestes molècules tenen propietats antioxidants molt potents, i és una de les principals raons per les quals per ara es diu que contribueixen a que siguin positives per endarrerir l'envelliment i prevenir aquestes malalties tipus Alzheimer.
Un altre fet que fa trobar una relació entre el vi i la salut parla del tema de determinats tipus de càncer. Hi ha determinats tipus de càncer que, segons sembla, el consum de vi de forma moderada pot fins i tot ajudar a previndre l'aparició dels mateixos. Què ens podries dir sobre aquest tema?
sempre fem cap al mateix punt. Perquè tot és... Tot
versa sobre el mateix.
Aquestes compostes fenòlics que trobem al vi, i a molts altres vegetals, tenen gran quantitat de propietats. Molt fins ara s'havia treballat amb aquest caràcter antioxidant que tenien. I se li atribuïa que quasi tots els efectes venien lligats amb aquest caràcter antioxidant. Molts dels efectes que explicarien els efectes sobre malaltia cardiovascular també anirien lligats amb aquest efecte antioxidant. Però, darrerament, cada cop més els atribueixen altres propietats, entre les quals la capacitat, diguéssim, de frenar el creixement de cèl·lules. Llavors, en aquest cas, en la formació de càncers, entrarien en joc aquests dos possibles mecanismes per ajudar a explicar el possible endarreriment, una millor protecció enfront agents oxidants que el nostre propi organisme genera si no tenim prou controlats i els quals contribuirien aquestes molècules a prevenir, i també aquesta capacitat de frenar creixement celular que en darrer terme és la raó d'un càncer, un descontrol en el creixement celular de determinats tipus cèl·lules.
El que sí que volia afegir en aquest cas concret, justament en el cas del càncer, està més clar el fet de que un excessiu consum de vi pot portar a l'efecte totalment contrari, és a dir, un desenvolupament més important de segons quin tipus de càncer, sobretot els que afecten el fetge, per exemple.
Sí, clar, perquè llavors tens la cèl·lula danyada, tens moltes proteccions, t'han desaparegut perquè tens el fetge malmetut, diguéssim, o malmès. Les proteccions que el propi fetge pot tenir, el propi tipus celular pot tenir, estan descontrolades i, per tant, el consum descontrolat és nociu en molts aspectes.
Una altra cosa, ja ens has dit abans que el que aporta més beneficis en general a la salut és el vi negre. Però dins del vi negre hi ha alguna varietat en especial que comporti un major grau de qüestions saludables en qüestió de productes que pot aportar, etc, etc?
Aquesta pregunta és de molt difícil resposta. T'explico el per què. Perquè abans te deia que aquestes molècules són una gran diversitat d'estructures que dificulta molt la seva quantificació i el seu seguiment. Llavors, al mateix temps, resulta molt difícil avaluar-ne realment quines d'aquestes són les molècules que realment són les més efectives. El nostre grup de recerca, per exemple, estem intentant aclarir, dit d'un estrat que tenim de pinyol de raïm, mirar quina d'aquests seus components pot ser responsable dels efectes que tenim als nostres models de treball. I la temàtica és complexa i dificultosa. Per tant, si no saps massa bé a qui atribueixen les propietats, identificar dintre de cada varietat quina és la més adequada, jo consideraria de forma genèrica un consum d'un vi negre seria prou bo. Vull dir, jo crec que fins al moment actual no tenim informació suficient per dir este millor que un altre. I a més tenim la composició d'aquestos... La composició dels diferents vins, segons maduració, segons varietat, varien la seva composició de compostos fenòlics. Per tant, tampoc així com estandarditzar-ho és una mica difícil.
Bé, doncs, em sembla que hem donat una pinzellada força àmplia d'una mica quins beneficis pot aportar el consum del vi. Anna Ardèvol, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Falset.
Vale.
I fins una altra.
Molt bé, molt de gust.
Vinga.
Adéu.
Adéu. Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit del mateix i us hagi servit per ser sabedors d'algunes qualitats del vi que potser desconeixeu. Per tant, feu-ne un consum responsable. En definitiva, deleiteu els vostres paladars en els vins que són fruits de la nostra terra. Res més, doncs. Ens acomiadem, l'Antoni Escoda i un servidor, l'Armand Pi, esperant que seguiu gaudint de la Fira del Vi. Abans d'acomiadar-vos, només dir-vos que us esperem d'aquí a 3 setmanes en un nou espai que us intentarem portar temes que creiem seran del vostre interès. Fins aleshores, doncs, adeu-siau.